És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 226, el 13è de la 8a temporada. Avui parlarem de teatre i cinema amb l'autor, actor i vell amic del programa, l'Aitor Rodero. En temps de tertúlia tecnològica veurem que hi ha vida en el món dels telèfons intel·ligents més enllà dels clàssics iOS, Android i Windows Phone. I ho farem de la mà de la jove companyia finesa Yola. Es diu Yola. Estava escoltant el vídeo.
Es diu Yola, Yola.
Sí, Yola. Repassarem el seu smartphone, el seu projecte de crowdfunding de nova tauleta i parlarem de bateries portàtils reciclables.
Marc. Brutal, brutal.
Brutal, eh? En forma de petita càpsula. Li he dit stick, però després l'he rebatejat com a càpsula. Aquestes bateries portàtils per telèfons intel·ligents tenen durades de 2, 4 i 6 hores. També explicarem com rejuvenir i allargar la vida del teu MacBook. Com cada programa, tancarem l'edició amb les vostres propostes mosseguis. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Ah, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat.
I si vol pagar també, eh?
Si vol pagar, home, increïblement millor. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, menjant ositos...
Gominoles,
eh? El Marc fent fotografies.
Sí, hem de penjar les fotos a la web, no?
Molt bé, sí senyor.
A més tenim un micro nou.
Un micro ambient.
Sí, tenim un micro que és un... no sé com es diu en català, en anglès es diu un ribbon microphone.
Ribbon
microphones, que són d'aquests que es fan servir en els estudis per sonoritzar, diguéssim, so ambient, és a dir, per exemple, si hi ha una guitarra o un piano o una bateria.
O gent de públic.
I el farem servir per com a backup, perquè hi ha alguns convidats que agafessin banda el micro.
I clar, d'aquesta manera tindrem un backup. Doncs això, el control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Codirecció, postproducció, Marc Alier. Producció, conducció, direcció, que us parlen, Tomàs Manzanares.
I saludem a totes les emissores que ens remeten a les seves respectives graelles. Moltes gràcies a totes les emissores que ens heu contactat aquesta setmana. De veritat, moltíssimes gràcies. Us estimem. Mua!
Moltíssim. I també li donem una forta abraçada a tot l'equip, de la gent i als lectors de Canal Digital, de Nació Digital. Com sempre, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
no fotis que estàs content.
Estic molt content.
Vinga, per què?
Estic molt content perquè hi ha un nou gran germà dintre el món de les startups de tecnologia.
Uau.
És Uber.
Uber.
Uber. Uber.
Perquè tothom la fot a parir.
A veure, primer de tot, entenc que hi ha interessos per fotre a parir Uber, no? Perquè...
No, de les màfies del taxi. Lo de les màfies del taxi és un... Això hauríem de parlar algun dia perquè és worldwide.
Que es tronen aquests bars i tal. I de tant en tant es cremen els uns als altres i tot
sento
això.
Lenta,
i...
sí.
Bueno, a veure, són grups de pressió, a veure. Em sembla que va ser la màfia dels Estats Units que venia a partir de les màfies dels transportistes. No, els taxistes no, dels camioneros.
Bueno,
dels
camioneros.
Però bueno, Uber
cert,
és una empresa...
Per cert,
d'allà
camionero llenataire.
Llenataire, camioner, i a més amb les màniques arremangades.
Exacte.
Sí, i no porto la camisa de lesbiana que li agraden a la Gina Tos.
Llàstima.
Bueno, doncs l'empresa aquesta Uber, doncs, és la startup de moment més capitalitzada de la història per capital risc. I és bo que la setmana passada va amb una festa que diguéssim on hi havia molts periodistes i també hi havia vicepresidents de Uber, es veu que es van entrompar els vicepresidents i van començar a fardar de que bueno, doncs de que tenien el modo Déu a dintre i que els treballadors d'Uber podien saber on estava qualsevol usuari, qualsevol taxista, i fins i tot van ficar en el projector on hi havia el restaurant el modo Déu on veien dades de gent que estava viatjant. I alguna periodista va fer un blog post sobre això i es veu que hi ha una tempesta de tòner fantàstica sobre
el Uber.
Però hi ha un nou gran germà en el món que és Uber. El que sí que hi ha és que Uber té molta feina amb treballar amb temes de privacitat.
Sí, pels qui no tingueu, no estigueu al lloro, que sapigueu que Uber és una, diguéssim, un servei alternatiu al servei de taxi.
Si en parlen a les notícies de... Bueno, a veure, el que sí que hi ha és una cosa. Quan es crea una startup, moltes vegades no et preocupes per temes d'aquests de privacitat i tothom té accés a tot
arreu. Bueno, digue-li a WhatsApp, que comença ara a encriptar els missatges.
I quan comences a créixer moltíssim, sobretot, diguéssim, amb el control d'accés intern, els treballadors a dintre tenen accés a tot, i en canvi, quan creix molt l'empresa, ara sí que és quan de començar a posar control perquè no hi hagin coses com el mode Déu.
El mode Déu.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir... Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs entrem directament ja i ràpidament en temps de conversa, d'entrevista, i ho fem acompanyats de l'Aitor Rodero. Aitor, benvingut.
Hola, què tal?
Molt, molt content que tornis a estar aquí. L'Aitor és una persona que ha estat a Mossega la Poma fa moltes temporades. I sempre
quan estàvem a Radio Art.
Quan estàvem a Radio Art, correcte. Sempre amb aportacions valuoses. I parlàvem avui ara, abans de començar fora de micro, quina va ser la darrera vegada que va venir? A què no saps quan va ser? Amb qui va coincidir?
No ho sé.
Amb l'alcalde Trias.
Ah,
del Trias! Sí, amb els seus Spin Doctors.
Vam emetre només la meitat de la conversa amb en Trias.
Sí, l'altre no era...
Ara hauríem de remetre aquella altra meitat perquè va dir coses i
segur que no guanya les eleccions. Jo dic que si emetéssim la primera part que sí que vam emetre i la tornéssim a emetre, te'n recordes que el vaig acorralar contra les cordes
perquè no l'acarribissi de Meridiana? A la segona part va agafar i va fotre parir el nyap de Glòries i s'hauria de dir i què passa Glòries ara, senyor alcalde? Però bé,
deixem-ho estar. Doncs això, Aitor, perdona, que ens hem semblat.
Tranqui.
Què és l'Aitor? L'Aitor és autor teatral, entre moltes altres coses, i ha estat implicat sempre en temes creatius, del que parlarem tot seguit. A banda de ser un amant i expert del cinema, que serà la segona part.
Un friki.
Si el seguiu a Twitter...
Un cinèfil absolut.
Isinu
83.
Sí, és l'any de
naixement. Amb Z,
Sí,
Isinu.
Seguiu-lo perquè flipareu molt si us agrada el cinema. No és això, que ens aprofitarem perquè ens donguis una visió de la cartellera actual, que segur que hi haurà bons consells de cara a Nadal. Doncs això, amic, com va tot? Què has estat fent aquests anys? Que has estat desaparegut de combat?
Bé, doncs, fins fa poc vaig continuar amb la companyia del Fantàstic Hardy Frinkel, que era la que teníem abans. Uh-huh. Al mes de febrer oficialment vam tancar la companyia, vam fer l'últim bolo de la companyia.
Que sempre dèiem el Fantàstic Harvey Hinkel. Bueno,
ens deien de totes les maneres, ens ha arribat a dir la Fantàstica Aretha Franklin, vull dir que això...
era una de les companyies de nom més impronunciables.
Més complicat de dir.
Zero CEO de companyia, però bueno, doncs sí, això. Sí.
I ara, al mes del setembre, vaig començar amb un projecte personal, implicat a tot un grup de gent que s'ha volgut afegir, a una directora que es diu Sílvia Navarro, tenim un equip d'escenografia molt maco amb dues noies, la Irene i la Blanca, una noia que s'encarrega de la producció que es diu la Sandra.
Per què no han vingut les noies?
Mira, de fet ha estat tan ocupada que no vingués noies.
Tu pensa que aviat Mossega la Poma tornarà al vídeo, llavors ens portes les noies.
Aquell dia fem una trobada amb tot l'equip, que vinguin totes. Sí, sí.
Pensa que ha estat així, de no venir les noies avui, ha estat un puntillo. Doncs això, que he implicat en aquest projecte.
Exacte.
És una obra que s'ha escrit tu i que dirigeix.
Vaig estar 3 anys escrivint, un temps llarg, per fer-la ben feta.
Parèntesi. Tant temps perquè realment la vas retocar molt, tant temps perquè dedicaves estones petites, o tant temps perquè escriure teatre no és tan fàcil com la gent pugui pensar?
Jo per les dues primeres coses. Vull dir, perquè vaig retocar més del que estic acostumat a retocar aquesta obra. Vull dir, la primera vegada que escrivia sol, fins ara sempre havia escrit en companyia del Marc Miramunt, llavors aquesta era una obra que escrivia jo sol, i llavors havia portat la part crítica jo mateix, no? I dir, vale, això retoca, ho canvia, o això que encara que et sembli bé, torna-t'ho a llegir, torna-ho a reescriure, passa-ho a gent perquè s'ho miri...
No hem dit encara el nom de l'obra, que és Com viure i no morir en l'intent.
Bueno, de fet, jo sempre ho dic malament, perquè de fet és pregunta, és com viure i no morir en l'intent, no? Perquè porta una interrogació, però jo també tinc la inèrcia de llegir-lo com si fos una afirmació.
Les estadístiques diuen que és impossible.
És impossible.
Viure i no morir. Sí.
Les estadístiques,
Això diuen, no? Bueno, nosaltres ens ho prenem més des d'un punt més metafòric.
L'obra entenc que va una mica com un... No sé si explicar-ho. No és un manual de supervivència.
No.
Però sí que seu des d'un punt de vista crític, no? Damunt de la taula, lo complicat que és sortir-se'n avui en dia. Va per aquí el tema?
Més o menys. Mm-hmm. Més o menys. Vull dir, tot això va sorgir d'un moment meu de crisi existencial, que jo crec que tots hem patit, que arriba un moment en el que et fas gran, no? I, I mires cap enrere i ja no és aquest... No? I penses, jo quan vaig arribar aquí al món, no? I arribar al món no em refereixo a néixer, sinó al, quan et desenvolupes com a persona i dius, mira, hòstia, vull canviar el món, vull canviar això o l'altre, vull fer coses
diferents...
Què
hago? ¿Me hago developer de iOS o què hago? No?
I arriba un moment que et fas gran, et fas adult, no? Jo crec que és aquest pas a l'adultesa, no? Que mires cap enrere i dius, jo no he canviat el món m'ha canviat a mi, no? I llavors aquesta pregunta, el no morir en l'intent és més això, el continuar sent tu mateix i que el món no et canvi...
Pels nostres ullets, no el... quina edat tens?
Jo ara 31 anys.
Clar, és que és la crisi dels 30. Ha passat la crisi
dels 30. Jo encara no l'he passat.
Jo tampoc. Jo encara no. L'Aitor ja té una edat. Tu, Rubén, estàs llegando, no? Encara? No, tu encara, ell encara toca la guitarra. No, no, encara li queda una mica.
Jo també. Jo les faig, les guitarres. Jo les fabrico.
Molt bé. Perdona, parèntesis.
No, tranqui.
Perquè tots els oients et situïn, després veuran la foto si es connecten a mossegalapoma.cat. Però això, doncs... Crisi, diguéssim...
Crisis dels 30, crisi de jo contra el mundo, i vaig decidir que volia plasmar aquesta idea en una obra de teatre perquè no volia fer una cosa d'aquestes que es fa moltes vegades molt conceptual o molt... No, vull dir que volia fer algo que fos entretingut, que fos divertit, que la gent pogués gaudir, i llavors ho vaig enfocar des del plantejament de dos, un noi i una noia joves, una parella, que de fet que suposa que s'estimen, que tots dos creuen en l'altre moltíssim, que tenen una sèrie d'ideals una mica així molt, molt socials o molt,
sí, molt de convivència,
molt de canvi, molt de... I decideixen que volen intentar canviar el món i la seva manera... o la seva idea d'intentar canviar el món és raptar un empresari d'una multinacional, emportar-se-la a una nau industrial i amb els seus mitjans una mica esperpèntics pues, intentar canviar-lo. El que els hi passa és que es troben que el Pau és un fill de puta d'alguna casa. Ui, es pot dir?
Sí.
Me'n recordo que alguna vegada que havia vingut a mossegar la poma n'hi havia com, no es pot dir.
Ara amb les ràdios, però bueno, sí.
Bueno, és una mala persona molt gran.
Sí. Però tu t'ho has convidat.
Els convidats poden dir el que vulguin.
Nosaltres també,
oi? No vam tenir l'alcalde.
Sí.
És un cabró, és un fill de puta, és un manipulador molt gran que sap emportar-se la gent per allà on vol i veuen que no, que lo de canviar-lo no és viable.
I el maten.
No! Bueno, potser sorgeix la idea, potser els hi ve al cap, no? Sí. Però llavors és el conflicte que sorgeix ara entre els tres, no? Allà en aquella nau industrial, amb un punt d'humor negre important, i com tots es va... Sobretot el personatge principal, que és l'Eric, que és el noi protagonista, com totes les seves idees es van desmoronant i com entra en crisi absoluta de merda, com ho faig? Com en surto tot això?
És molt curiós que els autors de llibres o de teatre, en general, de literatura en general, però sobretot la gent creativa, agafa molt les experiències personals, fa una anàlisi i una interpretació un cop has passat, diguéssim, l'època pitjor, no? I ho plasmes en obra, no? Ho plasmes en un llibre o en una obra de teatre, en aquest cas, no?
Sí.
Amb un podcast.
Amb un podcast, també. Això també passa, eh? Això també passa. La sort que t'ha agafat aquest projecte és que ja has viscut projectes de producció, projectes d'implicació amb altres coses, a part que tu sempre has estat ficat en el món del teatre, no? Com ho enfoqueu? Perquè encara no ha sortit, o sigui, això encara no té dia i hora d'inauguració, és un projecte que tot just comença a fase de producció ara?
Bueno, portem dos mesos de producció, ja, vam començar al setembre, a nivell d'espais ja tenim un lloc on assajar l'obra, que he fet els assajos, si no passa res raro, seran el gener i el febrer, i estem parlant amb algunes sales per poder estrenar al març. I sí, el fet de portar 10 anys amb una companyia de teatre i haver hagut de fer molts projectes de producció és una ajuda molt gran a l'hora de plantejar alguna cosa des de zero, vull dir...
Com viure i no morir en l'intent es planteja com un projecte de crowdfunding. De fet, és un projecte, jo diria, de cross-funding, perquè teniu crowdfunding, més sponsors, més la pasta que poseu vosaltres a les butxaques, i com funciona... Sobretot, crec que pels oients pot ser interessant que entenguin com funciona la part de crowdfunding, i si vols, ho remetim una mica a l'experiència anterior del
cosmonauta. Sí. I notes el crowdfunding, en principi, la part... Lo bàsic que defineix el crowdfunding és fugir de grans productors, no?
De fet, vas a parar amb ells per aixecar pasta, però hipotequen el projecte. Hipoteca, diguéssim, la frescura del projecte.
O a vegades, a vegades la part artística pues, poden o intervenir, o si no, que després també després el fet de que aquests diners s'hagin de recuperar o de que s'emporti una part de benefici, pues, també a vegades és un hàndicap. I que a vegades és molt difícil aconseguir-los, no? Vull dir que o tens contactes o amics o tens un nom darrere que t'avali, o si no aconseguir productors que et donin una quantitat gran de diners és complicat.
Pels oients que no ho sàpiguen, el Cosmonauta va ser una producció de cinema, va ser una pel·lícula bastant èxit, no?
A nivell de participació, sí. Sí. Després, a nivell de sales, va ser complicat, perquè ho van plantejar com un llançament global, llavors es podia veure a través de la seva web gratis, es podia descarregar per Torrent, Filmin,
Jombi... Vull dir que tota
Jombi...
la gent que tenia unes ganes boges de veure la pel·lícula ja l'havia vist per altres mecanismes...
I les sales, davant d'aquest concepte, que últimament sembla que s'està instal·lant una mica, però que costa més, no?, de poder consumir tot arreu, doncs no els hi van donar el suport que necessitaven
però
en aquell moment.
Tu que ets, vamos, molt, ens dones 50.000 voltes i vas molt més al cine que nosaltres, ara quan fan aquestes ofertes de dimarts o de dilluns o de dimecres i tot, no sé quant, a 3 euros o a 2 euros, hòstia, mm-hmm, ho peten, és que hi ha cues, com feia anys. Sí, sí. Que no es veien al cinema, no?
Hi ha cues grandíssimes. Jo, sí, de fet, ja he arribat al punt que compro l'entrada per internet per no haver d'anar a fer cues, perquè si no és una bogeria.
Anem a fer un moment de pausa amb una falca i quan tornem continuem parlant de crowdfunding.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Amb l'Aitor Rodero aquí a taula, aquest senyor que és un crac, que també fa d'actor a Com viure també i no morir a l'intent.
És autor, director i actor.
No, director no, director.
No, director no, director.
És la,
és
una, és la Sílvia,
no?
Navarro. No?
Exacte, sí, tenim la Sílvia Navarro, que és una directora molt, molt guai, amb un...
Sí, sí, amb una trajectòria amb un... llarga.
Ha estat estudiant a l'Institut del Teatre, ha fet uns quants muntatges. A mi, jo he vist dues obres seves i una de les coses que em va agradar molt és que és una directora d'actrius i d'actors brutals. Vull dir, jo, els seus muntatges que he vist, els actors i les actrius estan espectaculars. I això jo crec que és algo que és molt important que, en un muntatge teatral. Vull dir, tenir aquesta capacitat per portar els actors on tu vols, que et facin les coses ben fetes, això és molt, molt guai.
De plataformes de crowdfunding n'hi ha moltes. Com vau tirar endavant el Cosmonauta? A través de quina... de Verkami?
No, el Cosmonauta tenien una productora pròpia que es deia Riot Cinema, diria, si no m'equivoco, sí. I llavors tu les contribucions econòmiques les podies fer directament a la seva web. Uh-huh. Ells tenen la web del Cosmonauta, tu entres a la seva web i allà tenies un lloc on fer aportacions econòmiques.
Diguéssim que podíem posar dintre l'enllaç perquè tu fessis directament l'aportació i no passessis per cap plataforma externa.
Exacte. Jo diria que ells eren directament ells els que gestionaven això.
Només ho pot fer algú que tingui molta pasta, que es dediqui a això i que pugui...
Bueno, tenir... més que pasta, que tingui els recursos humans, sí, i tècnics necessaris per fer-lo, sí, sí.
Molt bé. Sí. I això es va fer, diguéssim, amb un crowdfunding propi. Sí. En canvi, l'obra de teatre nova...
Mm-hmm. El Com viure no morir l'intent.
Exacte. Això ho enfoqueu via Indiegogo?
Sí. Vam estar buscant diferents plataformes, mm-hmm, vale, que ens ofereixin la possibilitat de trobar financiació, i la que més ens va agradar va ser Indiegogo.
Té projectes de tot tipus, eh? Jo he estat consultant-la i la veritat és que té projectes... Jo diria que té projectes amb una personalitat especial.
Després, no? El Kickstarter és el més gran, Indiegogo.
Sí, i Verkami, perquè és més de casa, i altres, no? El que passa que, mentre que en aquestes plataformes potser trobes... És com massa massificat tot, Indiegogo no té molts projectes, està segmentat per categories. Mm-hmm. De fet, de teatre vaig estar mirant i només n'hi havia dues. Diguéssim, promocions o diguéssim, projectes que estaven ara mateix actius. I em va sorprendre perquè era com tot molt focalitzat, no? Quina idea, què diferenciaries d'Indiegogo de la resta?
Nosaltres, o almenys a mi, amb l'experiència que havia tingut sent productor del Cosmonauta, o sigui, posant jo diners, vull dir... Vull dir, sentim-me part d'aquest projecte que ells havien engegat, volia intentar trobar una plataforma que ens permetís l'opció de que la gent pogués contribuir econòmicament sense demanar una recompensa a canvi. Vale? Que això és una cosa que s'ha posat molt de moda últimament, sí, que en aquestes campanyes de Verkami, Lanzalo, etc., sembla que sigui com imprescindible el fet de que n'hi hagi un premi, una recompensa
o
canviada per
un recuperar una inversió.
La idea de Kickstarter normal és sempre això, és tu pagues per alguna cosa, tens alguna cosa en retorn.
Exacte, però el crowdfunding inicialment no era aquesta la idea. La idea del crowdfunding quan va néixer era això, tu quan tens un productor, molts d'ells et posen els diners només a canvi de ser productor, a pesar del seu nom allà de productor. Llavors la idea era partir aquests productors en productors molt petits.
Després si el projecte va bé, òbviament, ells recuperen la inversió.
Fàcil,
no té per què. Vull dir, en principi, això, com que la idea era que el crowdfunding eren aportacions petites de diners, vull dir, la idea era que tu, el teu premi era ser productor d'aquest projecte, el dir, coño, jo he producido una pel·lícula. Això no pot dir tothom, jo puc dir, jo he producido una pel·lícula.
Sí.
Jo soc productor d'una pel·lícula. I ho he fet per 30 euros, vull dir, no he hagut de posar una pastada per poder produir que el meu nom surti als crèdits finals en el cinema. Llavors, aquesta recompensa de ser dita... Partícep, sí. Creador d'això, sense haver fet res més o que posar una mica de diners, aquesta sensació era l'única
cosa
que es
volia. Llavors, quan a les pel·lícules posa producer, bàsicament és el que ha posat la pasta.
Sí.
I l'executive producer és el que ha tingut que currar-se.
Mai ho he tingut clar, però és això. Un és el que posa pasta, l'altre és el que fa feina.
I això que
ja ha
sigut producer, eh?
Jo he sigut producer. Sí,
producer, executive producer...
És el que curra.
Diria que sí, però no em feu cas perquè potser ens estem equivocant, eh? Vull dir, no
és el que la recull i el que se la gasta.
Aquest és el que mola. Sí, sí.
Aquest és el que mola.
Sí. Jo sóc executive producer, també.
Ah, tu te la gastes, eh?
De totes maneres, està bé que recuperis aquesta idea. És a dir, la idea del micromecenatge com això, com a mecenatge, com persones que aposten per un projecte sense esperar, en principi, res a canvi.
Que igualment nosaltres incluirem premis dintre la campanya, incluirem aquestes recompenses. El bo d'Indiegogo és que és mixt en aquest sentit. Tu entres a la campanya, llavors tu tens totes les recompenses les que tu pots optar a canvi de la teva contribució econòmica, però tens una secció en la que tu pots contribuir econòmicament sense demanar cap recompensa a canvi.
Molt bé.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, amb l'Aitor aquí, l'Aitor Rodero, destripant com fer crowdfunding de los buenos.
I escolta, tu que ets un expert en cine, deixa'm fer-te preguntes, perquè jo tinc un problema, és que a mi només m'agraden les pel·lícules dolentes.
A mi a vegades també em passa.
Les pel·lícules dolentes, o sigui, saps que ja ha sortit el tràiler de The Fast and the Furious 7?
Ho sé perquè segueixo molts tràilers.
No estàs feliç?
No, és que a mi The Fast and the Furious no m'agrada. Jo estic content perquè ha sortit el tràiler de Iron Sky 2.
No he vist la primera.
Però sembla que va per l'estil que tu estàs dient.
I tu creus que faran d'Expendables 4?
Jo crec que sí. De fet, avui he llegit una notícia a cineactual.net, que és una web que parla molt de projectes cinematogràfics, que el Schwarzenegger ja està... Stallone està treballant amb el guió de Los Mercenarios 4, que està una mica arrepentit de com van anar Los Mercenarios 3 per el tema de difusió i tal, que no va estar molt guai.
És que no hi havia el Chuck Norris.
I que en aquesta vol intentar donar-li un punt diferent. Que ha dit, la declaració ha sigut, no vull que n'hi hagi viatges en el temps, però algú n'hi haurà. Llavors, com alienígenes, dinosaurios, què va haver, saps?
Ja, no. Un Jurassic Park amb l'Stallone, en Jet Li, el Dolph Lundgren, jo crec que és necessari.
Llavors, Iron Sky 2 t'agradarà, és Hitler con dinosaurios.
Hitler amb dinosaurios?
Sí!
I taurons i tornados?
No he vist Tornado encara, està pendiente.
Coses que ja puguem veure, boníssim. Aquest senyor, que no el veieu, fa anys, va venir un dia aquí, va dir connecta't mejor en veo, en veo. I se'n va anar. Doncs des d'aquell dia, jo sóc diguéssim, la part de fòrum no val un duro, no? Però no. la part de posar-te els torrents a l'abast de versions originals, tant de sèries com de pel·lícules, és genial. Mejor en versió original, mejor en
sempre.
Escolta'm,
les poloneses...
Què hi ha en cartellera que valgui la pena treure, anar a veure què fan? Perquè fan un munt de coses i tu cada dia estàs allà dintre... Que...
Jo ara, bueno, tiraré per la meva vessant friki, eh? Vull dir, pel·lícules més sèries que a mi tinc moltes ganes de veure, però ja que estem amb això... Jo us recomanaria ara mateix dues pel·lícules que jo ja les he vist i que, si no m'equivoco, encara haurien d'estar en cartellera. Una és Coherence.
Sí. Coherence, com diuen els americans.
Bueno, no? Jo pronunciar l'anglès ho porto
és
fatal.
És com l'alumínio i aluminium. Encara és alumínio, aluminium i...
Jo segueixo The New Room, aquesta sèrie americana, i parlen, en l'últim capítol van parlar d'aquesta paraula i van dir coherence. Coherència.
És una pel·lícula de ciència-ficció indie.
Ah, és d'aquelles que li agrada... No, qui va dir que li agradaven les pel·lícules de ciència-ficció que acabaven malament?
No, no us diré si acabaven malament.
Ho deia el Jordi Delgado, que des dels anys 70 totes les pel·lícules s'han d'acabar bé.
Sembla Pocahontas explicada mil vegades diferents. I que ja no volia...
No, però indie és aquest concepte de baix pressupost, independent... I està molt bé. A mi m'ha fet molta gràcia una de les coses és que un dels protagonistes és el Sander, de Buffy Cazavampiros, l'actor que feia de Sander en aquesta sèrie. Va ser com, mira, és el Sander, que divertido. I em va agradar molt perquè és això, vull dir, és ciència-ficció, però és baix pressupost, vull dir, no hi ha gràcies, no hi ha grans efectes especials, però ho supleix amb molta, molta imaginació i molt delgint, i és una pel·lícula que crec que és molt, molt recomanable de veure, vull dir, perquè és això, no està dintre del que seria el concepte comercial ara mateix, però és entretinguda, et fa riure, t'enganxa i mola.
Coherence, sí. Una altra.
John Dies at the End. John muere al final.
Ja t'ho expliquen, no?
No, però d'aquesta n'he sentit a parlar... té unes crítiques brutals, eh?
Brutals. Jo, no sé, jo vaig cometre l'error de veure la descarregada, bon error, vull dir, perquè pensava que no s'arribaria a estrenar en cinemes, i de fet aquest cap de setmana he descobert que els cinemes Girona l'estan fent, i en quan pugui aquesta setmana aniré a veure-la en pantalla gran, perquè és una fricada, però molt gran. I potser té spoilers al títol.
Potser té spoilers.
Potser, potser.
M'agrada una cosa que has dit, ho has dit així de passada. Nosaltres,
només potser.
Nosaltres en fem defensa i tu ets, vamos, ets el paradigma d'això que vull explicar jo ara. I aquesta setmana apareixien diversos articles en aquesta línia, no? Gent que es descarrega
coses... És el paradigma o és l'epítome?
Les dues coses. És epítome, paradigma, Aitor.
M'encanta que digueu coses boniques.
Sí, sí, en intimitat. Doncs això, que gent que es descarrega coses, precisament són les que més les consumeixen després, pagant.
Jo sempre he defensat això. Vull dir, que el fet de poder consumir cultura gratis no va en contra de poder-la consumir pagant. Vull dir, que el fet de poder consumir més cultura et venen ganes de consumir més. Vull dir, quanta més coneixença tens, quanta més coses tens al teu abast, després més ganes tens de comprar-te un disc, de veure una sèrie per televisió o d'anar al cinema a veure una pel·lícula.
Allà és el que deia en Marc la setmana passada, que la música que ella estima, més enllà que te la puguis baixar de qualsevol altra manera, acabes dir, és que jo la vull tenir física.
Sí. No, o vols suportar l'artista.
Sí, sí, exacte. Això
però el que passa que és interessant que hi hagi maneres que sàpigues que, diguéssim, que els teus diners van a la butxaca de l'artista.
Sí, assegurar-te que no passa
això,
per internet.
Per exemple, si hi ha possibilitat d'anar a veure un artista en directe, saps que en traurà més calés que no si li compres el disc. O si saps que li compres el disc en una plataforma com iTunes, si saps que ell és també el productor, l'executive producer també, que s'ho durà. Mentre que si hi ha una discogràfica per mig, no hi haurà res. I si ho fots ja per un servei de subscripció tipus Scrotify...
Scrotify. Doncs... La segona pel·lícula era John Dies at the End, no?
Sí.
Més fricades, vinga, va. Que estigui a punt de sortir, que diguis, nens, aquesta no us la perdeu.
Ostres, però que estiguin a punt de sortir, no et sé dir-te exactament. Sí que és una pel·lícula que han estrenat ara, que ara fa poquet, que es diu... Orígenes.
Sí.
Origins. Sí. A mi aquesta pel·lícula trobo que pot ser interessant, perquè també està dintre aquest marc de ciència-ficció i tal, parla sobre l'existència de l'ésser humà i els colors de l'iris dels ulls, però jo la vull veure per una de les actrius protagonistes.
És brutal, eh?
Que és la Britt Marlin, llavors és la mateixa actriu que va protagonitzar Otra Tierra, que és la pel·lícula anterior d'aquest mateix director, i aquesta actriu té una cosa molt especial, i és que aquesta actriu, en principi, si no m'equivoco, vale, va estudiar empresarials, es va ficar dintre del món de les empreses i tal, a treballar, com amb administrativa o
molts,
el que fos, i se'n va adonar que no li molava, i que volia ser actriu, i que volia entrar dintre del món del cinema. Se'n va anar al món del cinema, i els primers papers que li van donar, i és una noia rosa, molt maca, pues eren papers així com de xica, pues un poco estàndard.
De Barbie,
exacto. Yeah. I va dir que això no li molava, que ella volia ser actriu de cinema, però que no volia fer aquests papers. I va decidir escriure's ella mateixa els guions. I buscar directors que els hi dirigissin.
Això és el que va fer l'Estalone, eh?
I ja ha escrit quatre pel·lícules de les quals s'han estrenat.
Això és el que va fer l'Estalone, que no volia deixar de fer pel·lícules porno i es va escriure el guió de...
Sí, sí.
De Rocky.
Ella no és guionista, però el director és el mateix de la que va escriure ella abans, que era Another Heart, i a sobre ella com a actriu m'agrada molt. I va ser com, mira, mateix director, mateix actriu, una proposta així com interessant de ciència-ficció. Bueno, estic fent cometes que aquí no es veu.
Sí, però... I fora de la ciència-ficció, per acabar, una última recomanació que diguis, hòstia, aquesta pel·lícula m'ha impactat, m'ha tocat el cor, o no sé, encara que sigui més antiga o...
Pues de les que he vist últimament, va, s'està parlant molt, però Boyhood del Richard Linklater.
És aquesta història d'aquest nano, no?, que passa a través de molts anys. És aquesta cosa.
Una pel·lícula que està gravada durant 12 anys.
Durant una pila d'anys, no?
Sí, durant 12 anys està gravada. I més enllà del concepte cinematogràfic, no, de dir, vale, hem creat una pel·lícula durant 12 anys, jo crec que la història que explica és molt maca. Vull dir, he vist altres pel·lícules de Richard Linklater, jo crec que és un director que té molta facilitat per connectar amb la joventut i amb com viuen i com senten. Llavors, aquesta pel·lícula parla d'això, vull dir, és un nen i vius tota la seva història acaba als 18, doncs des dels 6 fins als 18 anys.
Tota l'adolescència.
Tota la seva adolescència i realment captes molt aquesta sensació, no, de fer-te gran i acabar la pel·lícula amb aquests 18 anys, no, i aquesta experiència que ells ha viscut abans de començar l'adultesa.
Molt bé, doncs senyor Aitor Rodero, com sempre que ve vostè al programa, encara que faci anys que no vingui, és un espectacle, sí o no?
Sí, a mi això que no li agradi el Fasan de Furious, a mi me'l deixa, perd punts.
Que estigarem a l'Aitor a que ens acompanyi a la tertúlia que començarà després d'escoltar a la gent de Búhos, una gent que m'agrada molt, que juntament amb els de Charango han fet aquesta cançó que es diu Som una melodia.
Cada matí quan surt un tren els somnis volen pujar, vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar i mira per un forat on tot ha d'anar rodat i les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Som una melodia. Que sona tota la vida. Quan els somnis van al tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida ningú no es podrà aturar. Som una melodia. Que sona tota la vida. I si està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que un dia et va veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar. Som una melodia. Sona tota la vida. Millora amb el temps com si un bon vi fos, sense pressa per arribar. El ritme marca el pas del seu camí. Fes que no pari de sonar.
Ja està.
Tenim la fregoneta en marxa enrere.
Ja està la visionadora en marxa enrere.
M'encanta. Aquesta sintonia, ara que estem a punt, ara ho explicaré, anem a canviar sintonies, anem a canviar coses, aquesta la conservaré forever. Per sempre. M'encanta. I a més, és l'única sintonia per la qual directament hem pagat pasta. Això, deixeu-me...
És que l'has comprada, és que és l'hòstia.
Està comprada, tenim els drets d'aquesta sintonia. Bé, bueno, conjuntament amb més gent, eh? Deixeu-me recordar a tothom que, tot i que Mossega la Poma ja no es reparteix com a programa a través, o directament a través de la xarxa, el programa continua distribuint-se de forma gratuïta per qualsevol emissora que ho demani. Si alguna està interessada, ja sabeu
que... Ens...
En quebranto. Exacte. Ens podeu escriure a cultura@mossegalapoma.cat, Mossega la Poma amb dues S's, i res, només ens feu arribar un correu i nosaltres us posem dins d'una llista de distribució on rebeu l'àudio d'alta qualitat, un resum del programa, un enllaç a les notes amb detall. Magnífic, no ho fa ningú.
A més, és amb un mail supermaco.
Super, de MailChimp.
Amb el color verd, amb
molt bé,
el logo.
Tot professional.
Podríem posar una firma escanejada.
També.
Una foto.
O foto.
Posar la foto en el blog.
No, el que fem és posar la foto del convidat.
Sí, hem fet la foto.
Doncs això, qui tenim de reemissió ja a Mossega la Poma? Doncs mira, perquè no sigui dit, un dia ho direm, i anem a detallar totes les mesures que jo sàpiga, perquè n'hi ha moltes que ens remeten i jo no ho sé, que és la següent. Són, i un besito, a Ràdio Platja d'Aro.
Bien.
Ràdio Mollet.
Bien.
Ràdio Nacional d'Andorra.
Bien.
Ràdio Caldes de Montbui.
Bien.
Ràdio 90 de la Garrotxa.
Bien.
La Ona Lliure de la Garrotxa.
Bien.
Oh, és la mateixa de Ràdio 90, Ahorraros-los bien, eh? Ona Codinenca.
Bien.
Sant Feliu de Codina. Ripollet Ràdio.
Bien.
Ràdio Santa Perpètua de Moguda.
Bien.
Les noies magnífiques i amables de Ràdio Rubí.
Bien.
Ràdio Vic.
Bien.
Ràdio Premià.
Bien.
Ràdio Trinitat Vella.
Bien.
Ràdio Palafrugell.
Bien.
Ràdio Capital.
Bien.
Ràdio Tiana.
Bien.
I acabem a l'Ebre, La Plana Ràdio.
Bien.
Doncs, hòstia, gràcies per los muchos bienes, eh? Ha quedat xulo, eh? Per primera vegada sembla això.
I no estava ni el guió.
No estava ni el guió. D'això m'agraï especialment dues coses. Una, la gent de Ràdio Platja d'Aro, amb qui estem enregistrant les noves falques de Mossega la Poma.
És aquell senyor que té la veu.
És aquell senyor que té la veu, sí, perquè així...
Amb aquella veu.
Amb aquella veu de...
A mascle.
Alfa.
De veritat.
Sí, no com el Rajoy.
Hola, guapa.
Doncs això, ens estan gravant les falques que escoltareu, si no la setmana que ve l'altra, ja les tindreu aquí. I també a l'equip de Ràdio Rubí, que ens ha dit que ens donaria un cop de mà, i faran les falquetes. Tindrem falques i falquetes.
Fan noies amb una veu també sexy, però que no la sabem imitar.
Novetats que escoltareu tot aviat. Comencem la tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs això, Tertúlia Tecnològica, que com sempre ens patrocina i no l'estimarem prou, a la gent de Capside.
De Capside, sí, que... tots els que treballeu a Capside, oi?
Sí, i els que no treballem a Capside també, doncs això. Capside és la part més seriosa del programa.
L'única
part seriosa del programa. Patrocina aquesta tertúlia amb companyia avui d'Aitor Rodero. Aitor, benvingut.
Hola, què tal?
Marc Alié, benvingut. Hola. També. I qui us parla, en Tomàs Manzanares, control tècnic, senyor Rubén Gervillà, controlant que tot surti bé, fins i tot un tros d'anunci que us passarem ara de seguida, tot seguit. Primera cosa, Apple Red. Apple Red, què és Apple Red, Marc?
És una campanya, és tota una línia de productes que té Apple, que el que fan és que, segons ells, doncs, part dels beneficis de la venda d'aquests productes doncs van cap a ONGs i productes de...
En general és una campanya contra la, diguéssim, tot allò que fa recerca i diguéssim, millora el tema de la sida a l'Àfrica, és concretament a l'Àfrica.
En aquest cas és el sida a l'Àfrica.
Exacte.
Perquè bàsicament és on té un impacte fort.
Aquesta campanya sempre funciona i si tu compres fundes oficials d'Apple de color vermell o compres fundes d'iPhone o compres auriculars de color vermell, tot això va contra aquestes fundacions que treballen i lluiten contra la sida a l'Àfrica, però excepcionalment aquest any, commemorant el dia de la recerca per la sida, des de dilluns 24 de novembre fins dissabte 7 de desembre, unes 25 aplicacions s'uneixen a aquesta campanya i donaran el 100% dels ingressos a la mateixa causa. Hi ha moltes aplicacions, ja des d'Angry Birds, que està traient noves coses amb versió Red, amb l'aplicació que nosaltres fem servir per llançar les falques, que es diu DJ2, que és la que té l'aplicació a les seves mans ara mateix en Rubén, que també acaba de modificar-se sortint la versió Red, perquè si compres coses o compres àudios o compres històries, vagin també en aquest sentit. Per tant, ole per aquesta iniciativa que és directament surt de les aplicacions que estan a la Play Store. Segona cosa, sticks de bateria reciclables.
Això és fantàstic.
Explica,
a veure, ho he estat investigant una mica des d'aquest matí, ha sigut el Carles Canyo, que sempre...
No, el Jordi Oca ha sigut.
Han sigut en Jordi Oca,
sí,
aquest?
Sí. Vale, sí. Jordi Oca, és el Hulk de la comunitat Mossegui.
Doncs,
no ho vist? Bueno, sembla un Hulk, això, un tio així macizote.
Sí,
un catxas.
Doncs, entre jo vull que sembli un camioner o llenyataire...
No tenim mazes a la comunitat Mossegui. El Jordi Oca, de fet, sembla un hipster. Porta aquelles ulleres de pasta? Però molt... O sigui, saps aquella part blanca de les ulleres de pasta?
Deixem-ho estar, no ho arreglis. Vale. Sembla ser que han tret hi ha una empresa que ven unes bateries, però que són d'ús únic, que pots fer servir només una vegada, no són recarregables, i a més són reciclables, perquè són de paper. Bàsicament et donen un... És com... una gometa de borrar petitona.
És com una càpsula, no? Sí, és com una capsuleta.
És com una capsuleta de cartró que té un lightning connector, i llavors que tu et dona o dues hores de bateria
O 4 o 6.
O 4 o 6. És a dir, que si un dia tens allò un apuro, que estàs de viatge, estàs i necessites... Ai, car, tinc que enviar un mail, però tinc que mirar una cosa...
Això és molt bo. No és recarregable, sinó no que és reciclable.
No és recarregable, sinó que és reciclable, perquè és de paper. Està fet de... A veure, he mirat a Wikipedia què passava, d'on sortia aquesta tecnologia, i es veu que estan utilitzant nanotecnologia, utilitzen nanotubos que d'alguna manera doncs donen a corrent elèctric.
Com ho recicla? Treuen el connector, desmunten el paper
i, el contenidor.
I ho posen en diferents parts i tot això ho torna a generar una altra bateria.
Bueno, o fots el contenidor d'allò.
Val a dir que aquesta...
Sí, perquè és cartró.
Sí, sí, aquesta idea ha guanyat els Red Dot Awards, que és el Design Concept, que és, sí. I aquesta gent és japonesa.
I llavors la tecnologia aquesta nanotecnologia, Sun es va inventar
Xing Xiang.
No per fer una tonteria com fer bateries reciclables d'allò que algú podria agafar i dir, escolta, agafa un endoll de Lightning i fots un parell de piles doble A que pots comprar, o piles recarregables. La idea és que això està pensat per ficar-se com a bateries a gadgets que vagin a dintre el cos, com coses així com, jo què sé, marcapassos.
Perquè... Hòstia, ara dic que el m'havia agafat com un cobriment de cor, estava molt espantat amb el que podies haver arribat a dir això de dins del cos. Però vale, continuem, perdona.
Bueno, també hi ha les bombes aquelles que...
No, anem per aquest camí.
Vale, no,
vale, és tema subcutani, deixem-ho així.
És coses que van per sota la pell, el problema és tant que estàs fotent una bateria que tingui litis i àcids i coses que siguin sumament tòxiques, cancerígenes i...
Bueno, algú diria que si té litis i àcids mola, perquè... Bueno, sí, deixa-ho. Perdona.
Tomàs, avui no anem bé.
No anem bé.
Avui no anem bé. Bueno, doncs, la idea és ficar, en aquest cas, el trasto aquest de paper, doncs, que és una cosa més inocua i que no és danyina per l'organisme, perquè en aquest cas no és un procés químic, sinó que és un procés físic dels nanotubos aquests, que no tinc ni puta idea de com va, però és mola que t'hi cagues.
Vale, posarem les fotografies, com sempre, tot això a les notes del programa, sí, del programa 226.
Mola per un nanotubo.
Ara vull parlar de coses, d'una cosa que és vida més enllà de l'iOS, Android i Windows Phone, i ho farem...
No pot ser.
Sí, hi ha vida.
Hi havia Palmo S, però ja el van
No sé
treure.
Si hi ha vida intel·ligent, però com a mínim és vida emocionant. I per fer-ho emocionant, vull que escolteu, i m'ajuda'm a traduir-ho,
Vaig la veu en off.
Sí, fes la veu en off i anirem...
Em poso
anirem...
prou del micròfon.
Gràcies.
Per tindre veu.
Anirem aturant una mica l'anunci per deixar-nos temps a traduir-ho. És que és un minut, De l'anunci de Yola.
Yola is here to change the tech world into a better and more open place.
Yola està aquí per canviar el món en un lloc molt millor i més obert.
Correcte.
Yeah.
3 years, Yola's developed an operating system called Sailfish, powered over 100...
Han fet un sistema operatiu que es diu Selfish, vol dir egoista.
No,
Selfish?
No, Selfish. El sistema operatiu es diu, ara t'ho diré, es diu... Sail de navegar,
Sailfish. Okay. Ostres. Sí. Vol dir vela i peix.
Sí, aquest senyor és finès i parla un anglès una mica...
Vale. Com el meu.
Com el teu, el meu, sí.
O pitjor, o millor.
El meu pitjor, segur.
People and designed a UI which is unlike any other.
I han dissenyat una interfície única.
And souls into Yola, and the great news is the hard work is paying off. We're now selling in 31 countries and counting.
Estan venent a 31 països ja, o sigui, estan molt contents.
De fet, tenen oficines a Helsinki i tenen oficines, si no recordo malament, a... no sé si a Singapur o a Hong Kong. A Hong Kong són les altres oficines.
Come on inside. I have something new to show you.
Ara ens ensenyaran una cosa nova, a veure
què és.
Recordem que han fet un telèfon
Now
ja,
eh? Now it's my pleasure to present to you plans for our next product, the Yola Tablet.
The Yola Tablet. Aquesta gent, ara acabarem l'anunci, però aquesta gent va crear un sistema operatiu, va crear un telèfon que les idees del telèfon han estat recollides per molta... O sigui, ho fan en un procés bastant participatiu i... han posat a crowdfunding un projecte per aixecar una tauleta. En dos dies han aixecat $1 milió. Brutal.
No són masses diners.
Però són molts diners.
Que molts són diners a mi.
A mi si em donen $1 milió pel com viure i no morir en l'intent, jo sóc molt feliç, eh?
Anem a escoltar un moment.
Però a veure, però per al tipus de projecte que és, no és un...
Escolteu, queden 10 segons. Quina és la idea que hi ha darrere del tablet aquest, de la tauleta de Yola?
At the moment, it's just a dream, but we want to make it a reality.
We want the tablet to be people-powered by the Yola community. You tell us what you want, and we'll do everything we can to make it happen. Your tablet is...
Vale. Bàsicament, la idea d'aquest...
Fica't el procés de producció, sí.
La idea aquesta és, sabeu cada any que ve una keynote i ensenya el nou iPhone o el nou iPad o el nou Nexus 7 o el nou Nexus 6 i tal, on jo hi posaria una cosa diferent. O sigui, digueu-nos quines funcionalitats voleu en el vostre telèfon.
O en aquest cas tauleta.
Telèfon o tauleta, que és una idea molt interessant, dissenyada per la gent. És a dir, voteu i digueu-nos realment el que voleu.
Qui hi ha darrere de Yola? Yola ve gent que surt de Nokia, són desenvolupadors que deixen Nokia, òbviament expulsats per la compra de Microsoft, i ja van crear aquesta companyia, van crear un sistema operatiu.
És a dir,
operatiu,
que com a mínim algú saben de telèfon.
Algú saben, i van crear la companyia, van crear el sistema operatiu, el Sailfish.
Que aquest, el Sailfish, és compatible amb aplicacions Android.
Sí, i surt d'un sistema, Migo era aquest sistema open source que funcionava, no, algun tablet. Per cert, parlant de smartphones diferents a iOS, a Android i Windows Phone, ahir vaig tocar i vaig estar fent anar un Fairphone. Us en recordeu del Fairphone, del telèfon just, aquest telèfon construït amb la idea de comerç just?
Jo tinc algun amic que té un
Fairphone, sí, doncs,
d'aquests.
La companya, la nòvia d'un company de feina en té, li havia deixat i ahir ens el va portar perquè el veiéssim. Pesa una passada, però clar, tot és canviable. Pots treure la bateria, pots fer diferents coses. La idea no és tant què és aquest telèfon, sinó el que hi ha darrere, que és la...
Però, a més, pensa que és una arma de defensa personal.
Total.
T'atraca, li fot el telèfon pel cap i corre.
Doncs, d'això, Yola. Ara estan fent aquesta tauleta, una tauleta que, segons ell, és power people, és a dir, donar el poder a la gent perquè pot...
Bueno, a veure, al final és dir, en comptes de deixar el disseny en mans d'un superguru com seria en Johnny Ive, és dir, dieu-nos el que voleu en el telèfon i us ho posarem.
Hem demanat un telèfon per provar-lo. Des de Mossega la Poma els hem demanat un telèfon. Aquest matí hem trucat a Yola. Per cert, el seu director, m'encanta el seu director general, el CEO. El CEO és una d'aquestes persones que va tenir de petit, suposo que és aquelles malalties que et deixen un braç més petit o...
Sí, sí, sembla un tiranosaure rex.
Exacte, però té un nom aquesta malaltia, encara que sigui políticament incorrecte el que acabes de fer, però té un nom.
Bueno, però a veure, si físicament sembla el tiranosaure.
Sí, però m'agrada molt que ell no es talla, ell diu que ell és el CEO d'una companyia on fa telèfons i tauletes que es puguin manipular de manera tàctil, tot i per ser amb persones que puguin tenir dificultat.
No, clar, i més a l'hora d'aguantar, per exemple, una tauleta, sí, que és normal, acostuma a ser una cosa que aguantes amb dues mans. Per una persona que té una mobilitat limitada amb una de les mans, de fet la tauleta aquesta té una forma especial. No és completament plana o...
No, té bueno, ja veureu una mica en el vídeo que us passarem a les show notes la idea. L'únic que vull dir-vos és que si algú té entrada a Yola, sisplau, defenseu-nos dintre, i perquè va dir, bueno, vosaltres qui sou? Dic, oh, som petits, parlem en català, i bueno, en fi, a veure si ens donen el telèfon per provar, després li tornem. Vale, doncs, i acabem la tertúlia amb un tema que sí que ve del Carles Canyo en aquest cas, que és com allargar la vida, com tornar d'una vida, com rejuvenir els nostres MacBooks. I tu i jo ho hem fet. Tu vas rejuvenir un iMac.
Ho he fet en els iMacs, que bàsicament és agafar i posar-li un disc d'USSD més ràpid.
Sí, el que passa que fins ara tu i jo vam anar a la vessant còmoda i ho vam fer a través d'uns senyors que ho fan tot molt bé, que
els
de Serviapt, que és una empresa de reparació d'Apple de Terrassa. Vale? En canvi, el Carles Canyo...
Amics del programa.
El Carles Canyo, que té un MacBook Air amb SSD antic, i és un maneta, segons diu ell.
Sí, una mica.
A mi no m'ha tocat, però diu que és un manetes. Doncs el senyor Carles Canyo ha trobat un vídeo, que és de 9to5Mac, que explica pas a pas com has de fer el canvi.
Sí, et venen un kit. Vale? Una dona, sobretot, l'important és els tornavisos especials de seguretat per no trencar, per poder obrir aquells cargols específics del MacBook Air. I llavors el que fas és... et permet treure el disc d'USSD, que és una barreta, és un stick, on hi ha l'antic disc dur, poses
recuperar-lo,
evidentment poses el nou i et dona una capseta USB perquè tinguis un disc dur extern USB.
Això mola mazo.
Però
és molt fàcil.
Sobretot l'important és que tens un disc dur que és molt més ràpid que l'antic. Clar, perquè sobretot això està pensat per gent que tingui el disc dur, o un MacBook Air del 2010 o del 2011.
Clar, jo suposo que el meu MacBook Pro del 2007 no podria fer això.
Tu tens MacBook Pro 2007?
Ui, tant.
Tu no, sí? Sí, tant.
Sí, encara és més fàcil, perquè hi ha uns kits que el que et fan és... Òbviament, tu ja saps que el DVD, el lector DVD no serveix per res.
Per res.
Vale, doncs et venen uns kits que el que fas és et treuen el lector de DVD, te'l fiquen en una caixa externa, i on hi ha el lector de DVD t'hi pots ficar un disc dur. I aquí li pots ficar un disc dur dels que giren o un dels SSDs, que són els que sí que corren. I realment, qualsevol màquina, quan li canvies el disc dur, d'aquests dels que donen voltes mecànics, li fots un disc dur SSD, és que és la nit i el dia.
Però això hauria d'haver arribat fa un any i mig.
Que tenies pasta per poder-ho fer.
No, perquè se'm va petar el disc dur del MacBook. A veure, vaig anar al Genius, el tio em va dir, ves aquí abajo al Media Market, cómprate un disco duro barato, que aquí te va a salir por 5 veces más.
Correcte.
I m'ho vaig canviar jo, vull dir, em vaig posar jo el disc dur.
Això t'ho van dir Genius.
Però clar, és un disc dur d'aquests...
Bueno, doncs ara, però igualment, si et vas canviar el disc dur, ara pots posar un d'aquests de SSD molt més ràpid.
Això t'ho van dir en el Genius Bar.
Sí.
Ole por ellos. Doncs bé, demano un minut de silenci, bueno, uns segons, perquè un minut a la ràdio és molt, un segon de silenci. Escolteu La falca de Càpside, música que no tornareu a escoltar.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Càpside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Però, a veure, no tornem a escoltar aquesta música, sinó perquè hi ha una nova música.
Sí, sí.
I Capside continua implicada a Mossega la Poma.
I tant, sempre, tota la vida. No, i a més, amb el director, amb el responsable de màrqueting de Capside, que és un tio que sap, així com a l'Aitor, sap un huevo de teatre i de cinema.
Un huevo.
És un huevo.
Un G.
De gurú.
G de huevo.
G de gurú. Doncs el nostre director de màrqueting de Capside... sap un huevo de música, i la música que sonarà a l'anunci de Càpside que vindrà renovat la triarà ell. I si no,
I es juga tota la reputació ara.
Correcte.
Com la música sigui un pot, doncs queda fatal.
Ves pensant en alguna proposta, Mossell.
Ja tinc tres.
Hòstia, que avassall.
No
posar en 3 minuts, doncs vaig ràpid. Jo vaig dir les que tenia apuntades. David Marcillac diu: aprofundir en el tema de gestió de contrasenyes, tema estrella en el programa de la setmana anterior. En David ens proposa 2 recursos més: una web per generar contrasenyes segures, que es diu password.es, i l'altra, una altra web, que comprova el temps que es necessita per petar una contrasenya en base a força bruta. Boníssim. Les he provat totes dues i estan força bé. En Carles Canyo ens comenta Google Keep, l'aplicació de Google per crear notes i llistes de forma pràctica. És una senzilla aplicació que és més pràctica que Evernote per segons quines coses, i que també sincronitza amb el núvol i pots accedir-hi des d'una app, des d'una web. keep.google.com. Raül Arribas, l'amic Raül ens comenta una notícia que ha publicat ara va de xocs, que és a iTunes el disc de la Marató de TV3. Enguany ja es pot aconseguir el d'aquesta edició a iTunes. I a més tu toca, sí, a més el Rubén toca, el Rubén.
En Herbie toca.
En Herbie toca.
A quin tema Herbie?
Toca en el seu poble, que no el sentiu. De la Marató.
Doncs, i tu toques en el concert. No
a iTunes trobareu la música de les maratons de tothom que ha cantat des del 2005. Jo acabo, ara venem amb tu, Aitor, a aprofundir en temes de seguretat i privacitat. Ho he publicat avui a Twitter i molta gent l'ha repiulat. Exacte, us porto una cosa que es diu Manual d'Autodefensa Electrònica. A què mola? Aquest manual l'ha creat Ethics Research and Consulting. Per cert, ho porta una noia. Aquest manual es va presentar...
Per què m'ho dius a mi?
Perquè aquesta noia la coneixeràs en persona. Aquest manual s'ha presentat en el Centre de la Cultura Contemporània de Barcelona.
No estic tan necessitat,
Bueno, no sé què dir-te, perquè últimament... a Barcelona, en el marc de l'exposició Big Bang Data, i aquesta noia vindrà a fer-nos una visita, suposo que ja serà de cara l'any que ve. Aitor, llença, que tens ràpido,
doncs bueno, la primera, evidentment, torna a tirar a escombrar cap a casa, visiteu el Facebook, el blog i la conta de Twitter de Com viure no morint l'intent. Més que res perquè, abans parlant del crowdfunding, nosaltres, a part de lo que és la financiació a través de petita gent, també el que volem és que la gent participi del procés creatiu. Vull dir, la nostra web està tot sobre el nostre projecte, des del guió, no sense una part, dissenys d'escenografia, pressupostos, financiació... Vale? Llavors, la idea és que la gent es pugui connectar, pugui opinar...
Tot en obert.
Tot en obert. tot completament obert. Vull dir, tot es, es sabrà. Vull dir, si jo em compro un xalet amb els diners del crowdfunding, ho sabreu, apareixerà allà.
Molt bé, vale?
Aquesta, la primera.
Ens hi fas una habitació.
Vinga, que anem fora de temps.
La segona, Black Box, és una obra de teatre que s'està fent al Teatre Regina, que acaben aquesta setmana. Vull dir, el diumenge és,
Black Box.
És l'última funció. Vull dir, es pot anar dijous, divendres i dissabte. Dijous, divendres i diumenge. I l'altra, el dia 19 s'inaugura el cinema Fenòmena, que és una experiència que porta fins a 4 anys i ara obren cinema propi, i les 4 primeres setmanes faran unes sessions de cinema impressionants amb Regreso al Futuro, Tiburón, Alien, oh, La Princesa Prometida, Willow, Històricos, Dentro del Laberinto, etc, etc. Una passada.
Torna a dir el nom del cinema, sisplau.
Fenòmena.
Fenòmena a Barcelona.
Hòstia, és pel·lícula, és fantàstic.
Molt bé. No vamos que no vamos. Doncs això, la setmana vinent a Música a la Poma, molt contents que ens torni a visitar el senyor Benjamí Villuslada per parlar, en aquest cas, de com captar talent a les empreses. Gràcies a tots.
Vull dir la Casitos?
No, la Casitos digueu ara. Dic gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments. Ai, torna abraçada, tio.
A vosaltres, guapos.
Idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i al Twitter de Mossega la Poma.
I mentre no ve la propera pel·lícula de Fast and the Furious, escolteu Mossega la Poma.
Adéu-siau a tots.